El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Entre un 8 i un 16% de la població patirà depressió en algun moment de la seva vida, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. Ara mateix es calcula que 322 milions de persones pateixen aquesta patologia mental, de les quals menys del 25% tenen accés a tractaments efectius. Quan falten 4 dies pel Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió i quan es compleix just un any de l'aplicació del tractament amb ketamina a pacients del Parc Taulí amb depressió resistent, nosaltres ens acostem a aquesta malaltia i al seu abordatge. Hem convidat a la Verònica Gálvez, que és psiquiatra especialista en salut mental d'adults del Parc Taulí. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Verònica, explica'ns primer de tot, posem-nos en situació. Què és la depressió?
Doncs la depressió, com tu molt bé has dit abans, és una afectació cerebral. Es considera un trastorn on hi ha una sèrie de disfuncions, de vies, que provoquen uns símptomes, no? I aquests símptomes són uns símptomes molt definits. Les persones que pateixen depressió tenen un ànim trist, es troben tristes. A vegades, i molt freqüentment, no poden sortir del llit o van del llit al sofà. Pateixen ansietat, pateixen moltes preocupacions, molts pensaments negatius, sovint catastrofistes, s'autoculpen i tenen una afectació molt severa del funcionament, és a dir, no poden fer una vida normal, no poden anar a treballar, tenen alteracions de la gana, alteracions de la son i moltes vegades tenen ideació suïcida.
A vegades es qualifiquen també com a depressió estats que potser no tenen, no? Perquè ser-ho, on posem la línia per saber si ho és o no ho és?
Mira, aquesta és una pregunta molt bona, no? Perquè sí que és veritat que tenim trastorns, i sobretot parlem de trastorns adaptatius, que és quan, per exemple, tenim un problema a la vida, no? Has tingut un problema sentimental, un problema econòmic, un problema de qualsevol índole, i no t'hi has pogut adaptar bé. Llavors es genera una reacció desproporcionada que pot tenir símptomes de depressió i ansietat. Vale? Això no es considera una depressió en si, sinó que es considera un trastorn adaptatiu que pot tenir símptomes depressius i l'enfoc és totalment diferent. No? Quan parlem de depressió biològica, sí. Són depressions amb uns símptomes molt més concrets, d'acord? Com el pacient acostuma moltes vegades a estar inhibit, o sigui, no es mouen tan ràpid, la velocitat del pensament disminueix, hi ha unes alteracions específiques en la son... I habitualment no hi ha un desencadenant, no? Quan parlem de depressió endògena, són quadres que el que passa és que es manifesten sobretot o empitjoren sobretot en certes èpoques de l'any, com primavera o tardor. I són dues patologies molt diferents amb les quals es fa un abordatge molt diferent.
Quines persones tenen també més risc de patir depressió?
El factor de risc per la depressió endògena és multifactorial. Sabem que hi ha un component genètic, d'acord? És a dir, si a la teva família hi ha hagut persones afectes amb trastorns afectius, trastorns bipolars, depressió, tens una vulnerabilitat més elevada a patir depressió.
Sí.
I després també sabem que persones que estan exposades, doncs, això, a un estrès social de forma continuada, o a factors desfavorables, no? La suma de les dues coses, l'entorn més la vulnerabilitat genètica, fa que aquestes persones pateixin depressió.
Quant de temps es pot trigar també a superar una depressió?
És molt variable. La clau està en un bon diagnòstic i un tractament potent des del principi. El que busquem quan tractem la depressió, sobretot aquesta depressió que t'he comentat més endògena, és la resolució total dels símptomes. Per tant, hem d'administrar tractaments acorde a que la persona ha de funcionar perfectament bé després. I no ens hem de conformar amb que haguem millorat, sinó que busquem la recuperació total i absoluta per permetre un funcionament total, una qualitat de vida total i evitar recaigudes d'aquesta depressió.
Tenim xifres, també? Quants casos abordeu, doncs, al Parc Taulí? Quants casos us arriben?
Mira,
la gent afectada
Taulí,
amb depressió.
Tenim, més o menys, tenim un cupo de pacients d'uns 8.000 pacients. Un 30% d'aquests pacients són tractats per trastorns afectius. Després d'aquest 30% que està tractat per trastorns afectius, un altre terç són persones que no responen al tractament, no? Que tenen una depressió resistent, i en aquest, són aquests en els casos en què apliquem els tractaments amb esquetamina i ketamina.
Que ara abordarem, doncs, aquests casos, però per què no funcionen els tractaments amb aquestes persones? Per què, doncs, aquestes depressions són resistents? Què és el que passa?
I aquesta,
és el que falla?
També és molt bona pregunta. Hi ha diferents factors que condicionen la resistència. Hi ha un percentatge de pacients que tenen una resistència real i encara no sabem per què. Són pacients amb una patologia molt agressiva que no respon a tractament intensiu, fins i tot a teràpies com la teràpia electroconvulsiva. I un percentatge de pacients acaben desenvolupant resistència o perquè s'ha començat a tractar tard, perquè s'ha identificat la depressió tard, perquè hem esperat molt en tractar, perquè no hem estat suficientment agressius tractant aquest episodi depressiu i potser hem deixat algun símptoma residual, i això fa que a la llarga la patologia es faci molt més resistent. I et faré una analogia com, per exemple, amb el càncer. Si tu deixes un càncer tractat a mitges, què és l'esperable? No? Que aquest càncer recidivi,
que, rebrot,
que
sí.
Torni... Doncs és molt similar amb la depressió.
De fet, es constata, i sobretot arran de la pandèmia, no?, que han augmentat els casos de persones amb depressió a la nostra societat en general. Creu que, doncs, és un tema que va a l'alça, que la depressió va a l'alça? Preocupa també entre els professionals?
És el que parlàvem abans, no? Què és el que ha augmentat? Ha augmentat, hi ha una part de disconfort emocional que ha augmentat, d'acord? Que això no, els professionals no ho considerem depressió. Els trastorns mentals propis, sí, tenen la mateixa incidència. Sí que és veritat que amb la pandèmia vam veure més descompensacions perquè era una època d'estrès, però no veiem un augment dels casos de depressió biològica. Sí que és veritat que hi ha més malestar emocional, hi ha més malestar social, i pot haver, sí que veiem, que hi ha més dificultats d'adaptació, i això ho estem veient molt en adolescents, no? Els adolescents tenen molts quadres adaptatius per dificultats d'adaptar-se a l'entorn o del que està passant. Llavors, sí que és veritat que potser ens estem transformant en una societat menys resilient i que això condiciona un increment del malestar emocional. Però això no necessàriament ha de condicionar un augment dels casos de depressió biològica.
Per això el primer que hauríem de tenir clar és aquesta diferència, no?, entre aquests malestars i aquests problemes de salut mental. En aquest sentit, també arriben casos de nens, de joves amb depressió resistent, per exemple?
Mira, jo em dedico a la depressió de l'adult, d'acord? Habitualment el que veiem és que l'edat és un factor de risc, o sigui, veiem, més habitualment veiem gent gran amb depressió resistent. Habitualment les depressions en gent jove o amb adolescents tenen una resistència molt més baixa i acostumen a respondre al tractament millor.
De fet, fa un any que comenceu, doncs, a tractar, doncs, aquests adults, no?, amb depressió resistent al Parc Taulí amb ketamina, no?, amb esquetamina.
I amb esquetamina.
De moment, quin és el balanç?
Doncs mira, estem molt contents perquè hem pogut establir una unitat específica de tractament, perquè amb dos tractaments són administrats de manera hospitalària perquè requereixen un control i una monitorització estricta. Des de febrer de l'any passat que vam començar, hem pogut tractar 22 pacients amb depressió resistent. I el que ha de quedar clar, no?, potser sí, més que el nombre de pacients, és la intensitat d'aquest tractament, no? D'aquests 22 pacients, alguns han rebut esquetamina, que és el tractament que tenim aprovat, el primer fàrmac que tenim aprovat per la depressió resistent, i han rebut unes 400 administracions intranasals, d'acord? I alguns d'aquests han rebut també ketamina racèmica. La ketamina racèmica és un anestèsic que sabem que té efectes antidepressius des de fa 20 anys. El que passa és que no té patent i no està aprovada, però en alguns casos també la fem servir per tractar de pressió resistent. I d'aquests tractaments n'hem administrat aproximadament uns 200.
Quins efectes té, doncs, el subministrament d'aquests fàrmacs?
D'aquests dos fàrmacs.
No?
Són fàrmacs realment revolucionaris en el sentit de que podem veure efectes molt ràpid, d'acord?
Quan... Perquè actuen com més ràpidament, no?
Sí, actuen a nivell cerebral d'una manera molt ràpida, generant nou neuronal sprouting, que es diu, com noves ramificacions neuronals d'una manera molt ràpida. A les poques hores ja les estem veient i això es manifesta conductualment, no? Amb una milloria dels símptomes clínics. Tu pensa que quan nosaltres donem un antidepressiu a una persona que es troba malament, tardem de 4 a 6 setmanes en veure si allò funciona, si la persona està bé, i això moltes vegades ens complica les coses, no? Sobretot en persones que no responen, perquè ens hem d'esperar molt. Amb aquest tipus de fàrmac estem veient respostes a les poques hores d'administració, moltes vegades a les 24 hores els pacients ens estan dient que es troben molt millor.
Llavors, per què no es fa aquest abordatge en molts hospitals? Perquè entenc que el Partaurí és un dels pioners, no? en aquest tractament.
Bueno, l'esquetamina s'està... De fet, és un fàrmac que s'ha comercialitzat i s'està utilitzant a diferents hospitals. ¿Vale? Nosaltres la novetat que tenim és que també administrem ketamina racèmica en casos on no podríem administrar esquetamina, perquè ara l'esquetamina està aprovada pel trastorn depressiu major unipolar. Sí. Llavors, els pacients que tenim amb depressió bipolar resistent, què podem fer amb ells? No? En aquest cas, nosaltres els hi administrem ketamina racèmica, que sabem que va bé i tot i que no tingui una patent, no? Ha demostrat uns resultats molt robustos en el tractament de la depressió. I en aquest àmbit sí que som pioners.
Uh-huh. Clar, per això, no? Que comentava també, perquè és molt més ràpid que els fàrmacs tradicionals. Quines dosis? O sigui, com s'administra perquè sigui, doncs, efectiu?
L'esquetamina, que és el fàrmac nou que t'he comentat, s'administra via intranasal, d'acord? La nostra unitat, infermeria, té un paper clau i molt important, perquè elles administren el fàrmac d'acord a un protocol, perquè així ens assegurem que l'absorció del fàrmac sigui la correcta i que sempre es faci de la mateixa manera. Llavors, l'esquetamina l'administrem de manera intranasal. La ketamina l'acostumem a administrar de forma subcutània, i en alguns casos de molta resistència l'administrem de forma intramuscular, perquè d'aquesta manera sabem que la biodisponibilitat, és a dir, el fàrmac que realment fa efecte un cop passa la sang, és major.
Clar, en aquest sentit, com responen els pacients, no?, a aquests tractaments? Què és el que us diuen? Perquè comentaves, doncs, que això, que és un efecte molt ràpid, no?, que en 24 o 48 hores ja es pot veure, doncs, el resultat. Com canvia i varia el seu dia a dia?
És un efecte molt ràpid i els pacients realment ens manifesten coses com «me ha devuelto la vida». No? Esta medicació me ha devuelto la vida. Però a la vegada són fàrmacs de maneig complicat, perquè una cosa sí que hem de dir, igual que millorem ràpid, l'efecte inicial no és sostingut. I potser els pacients passen d'estar molt deprimits i molt malament, estar un o dos dies bé i després tornen a baixar. Fins que no fem administracions repetides, no aconseguim una estabilitat en aquesta milloria. I això a vegades... costa una mica d'entendre. Un pacient que potser s'ha passat 4 anys amb un episodi depressiu greu, que no surt de casa, que es passa 2 dies bé, no? Torna a sentir el que és la vida i després torna a estar malament, has de fer un treball també, no?, d'explicar-los què és, com funciona el fàrmac, què és així. Després d'administracions repetides, veiem millories sostingudes i molts canvis.
De fet, això ja passa, no?, també amb altres fàrmacs, que a vegades la dificultat és trobar, doncs, aquesta estabilitat, no?, la dosi, doncs, adequada per trobar, doncs, això, doncs, que no hi hagin tants canvis, no?, en el dia a dia dels pacients.
No és només la dosi, en el cas de la ketamina i l'esquetamina, és que el fàrmac té aquest mecanisme d'acció. És que la milloria és molt ràpida i molt potent, cosa que no veiem amb altres fàrmacs, en 24 i 48 hores, i després torna enrere. No? Per això es van fer molts estudis de veure que no només una dosi era necessària, sinó que havíem d'administrar diverses dosis, com amb tots els fàrmacs, saps?
Entenc que a tots els hi ha resultat igual de beneficiós aquest tractament, aquest abordatge, o
Mira,
hi ha excepcions?
Dels pacients que tenim... hi ha una gran majoria que ara estan bé i eren pacients que portaven molt de temps malament, que havien rebut múltiples estratègies farmacològiques i que fins i tot alguns havien rebut teràpia electroconvulsiva. Vale? Ara, aquest percentatge de pacients té un perfil de resistència que no permet que donem aquest fàrmac i després el parem, sinó que molt probablement cada X temps haurà de venir a l'hospital a fer un recordatori. No? El que passa amb aquest tractament és que el donem dos cops a la setmana durant un o dos mesos i després, conforme el pacient va responent, l'anem allargant. Tots els pacients que van començar continuen amb tractament després de 8 mesos, 7 mesos. El que passa és que amb un tractament més especiat en el temps.
I fins quan continuaran amb aquest tractament?
És possible que alguns no els podem estopar. Vale, però la depressió és una patologia crònica i recurrent. Podem fer que tinguis una vida normal, d'acord, i que funcionis, però amb un tractament. Però com tot, com la tensió arterial, com l'asma, com la diabetis...
Com qualsevol malaltia crònica, no?
Exacte.
Heu detectat efectes secundaris?
Bueno, tenim una monitorització estricta d'efectes secundaris. De fet, aquesta és una de les raons per la qual l'administració del fàrmac és hospitalària. Després d'administrar el fàrmac, sobretot tenim increments de la tensió arterial i fem uns controls seriats i tenim efectes dissociatius. Els efectes dissociatius són transitoris, acostumen a durar mitja hora i són alteracions de la percepció de la realitat. És a dir, tu fas un viatge amb el fàrmac. Pot ser un bon viatge, que et trobis als núvols, que estiguis super en pau amb tu mateix i sigui un viatge positiu, o pot ser que tinguis una dissociació negativa i en alguns casos hi ha dissociacions molt, molt negatives que es diuen next to death experiences, experiències properes a la mort, en la que el pacient es pensa que s'està morint, no? I això genera una inquietud motriu, una angoixa que requereix d'una ajuda per part d'infermeria o del metge que hi hagi, d'una monitorització. Són les menys freqüents, però aquest tipus d'efectes secundaris fa que els haguem de monitoritzar.
Per això se'ls acompanya, es monitoritza, no? I suposo doncs, que també es fa una formació, no? Al personal.
Totalment.
Per entendre doncs, aquelles reaccions, no? En aquests fàrmacs. Preveieu també doncs, augmentar el nombre de pacients tractats amb ketamina?
La idea...
Després d'aquests casos, no? D'aquests resultats?
La idea és que sí, és que estem veient un perfil de resultats molt bo, estem tenint una satisfacció per part dels pacients molt elevada i la idea és que la unitat pugui créixer per assumir més pacients i per poder continuar donant una atenció de qualitat.
Quants professionals també treballeu en aquest servei?
Menys dels que ens agradaria. Això és així, és menys del que ens agradaria. Mira, actualment som dos psiquiatres i una infermera. Idealment ens agradaria poder tenir més psiquiatres i un equip d'infermeria una mica més gran per poder ampliar el número de llits o de, en aquest cas, són butaques d'administració.
Quins altres tractaments oferiu per doncs, això, aquests casos de depressió més resistent? Abans comentaves, no?, les teràpies electro...
Sí,
no?
sí, la teràpia electroconvulsiva és una teràpia no farmacològica, d'acord, que és científicament sabem que funciona i que dona resultats molt bons amb depressió greu i resistent i que s'administra a l'hospital també amb molt bons resultats. L'única cosa que la teràpia electroconvulsiva sí que té són efectes secundaris a nivell cognitiu, a nivell de la memòria, que a vegades fa doncs, que el pacient la vulgui estopar o com que és un procediment en què un estímul elèctric es dona sota anestèsia a través del cervell, el pacient té por o hi ha un estigma associat, llavors no volen.
Clar,
no,
és que jo
no
penso
volen.
Que no, les pel·lícules no, i la imatge que tenim tots...
No ens han fet cap bé, però la teràpia electroconvulsiva és una teràpia eficaç, és una teràpia segura i és una teràpia que ajuda a molts pacients també a resoldre episodis depressius greus.
Quants casos s'aborden amb aquesta teràpia?
Mira, no t'ho sabria dir perquè això ho porta una altra doctora, que és la doctora Martínez Amorós. Però es donen, jo crec que a l'any es donen unes 800 sessions, 1.000 sessions de teràpia electroconvulsiva probablement.
Uh-huh. Creieu que el vostre programa també de tractament amb ketamina pot servir també d'exemple per a altres centres hospitalaris?
Sí, de fet estem planejant de fer formació a centres que comencen o a d'altres centres que puguin tenir alguns dubtes a l'administració i estem planejant una formació estructurada, no?, per diferents professionals, sí.
Començàvem doncs, aquesta entrevista recordant que falten 4 dies pel Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Què els diria a la gent que ens escolta, als nostres oients? Entorn a aquesta malaltia, no? Que encara hi ha molt estigma, encara hi ha molts missatges,
ha
no? Que anem reproduint,
estigma,
hi ha
molta
que no
incomprensió,
fan bé,
no? Hi ha molta incomprensió. Diria, doncs, que no passa res per tenir depressió. Tothom pot tenir depressió, no és una cosa de la qual ens haguem d'avergonyir. Que si coneixen algú amb depressió o són alguna persona que té depressió, que sisplau l'encoratgin a demanar ajuda, que l'ajuda professional és l'única cosa que ens pot permetre sortir d'aquí i que d'alguna manera puguin entendre, no?, i es pugui entendre el que és la depressió, perquè hi ha molta incomprensió al voltant de la depressió i som molt més tolerants amb altres patologies i amb un pacient que està deprimit, doncs a vegades els familiars o els amics per desconeixement o perquè no, pel que sigui, no? Pues venga, vamos a salir, pues venga, anímate, pues venga, vamos a hacer esto. Clar, això és com dir a una persona que té un infart, venga, sal a correr, no? A ningú se li acudiria, però aquestes coses encara passen. Jo crec que falta educació i sensibilització al voltant de la depressió i al voltant dels trastorns mentals en general, eh?
Totalment. Gràcies per ajudar-nos a fer aquesta tasca de divulgació i sensibilització.
A vosaltres.
Molt bon dia.
A vosaltres.
Al matí de Ràdio Sabadell.